Molt bé. Doncs en Jordi Oviedo és doctor en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant. Ha estat responsable de l'organització i digitalització del Fons Vicent Andrés Estellés i és editor literari de diversos volums de l'obra completa revisada del poeta valencià. Actualment és professor del Departament de Didàctica de la Llengua de Florida Universitària i la seva intervenció és a propòsit dels silencis de Joan Vinyoli i de Vicent Andrés Estellés des d'una anàlisi comparada. Molt bé.
Efectivament.
Quan
Doncs,
vulguis, tens la paraula.
bé, vull compartir, per a compartir el contingut, la presentació meva.
Sí. Has
Sí.
d'anar
Sí.
a compartir arxius.
Sí, això ho tinc.
Ja està amb el teu nom.
Ah. Oh, yeah. Perfecte.
I compartir ara i...
Efectivament. I ja vaig passant des d'aquí. Bé,
Perfecte.
perfecte, moltes gràcies. Abans de res, moltíssimes gràcies a la càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, també a l'Ajuntament per tota l'organització i per fer possible aquesta trobada virtual. Jo ara mateix estic al País Valencià, a la Vall d'Albaida, i tant de bo pogués ser-hi allà a Girona, habitat a Santa Coloma de Farners. Bé, com s'ha comentat, no, jo us parlaré sobretot dels silencis de Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés a partir d'una certa comparació entre les seues trajectòries biobibliogràfiques i un parell de llibres dels anys 50 on considerem que aquesta presència del silenci és una mica més latent i més efectiva, diríem. Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés van compartir un temps i un espai que va determinar les poètiques respectives. Tots dos van néixer abans de la Guerra Civil Espanyola, Vinyoli 10 anys abans que Estellés, l'any 14, i per això pertany a la que Joan Fuster anomenava la generació sacrificada en aquell llibre tan certament conegut, no? Literatura catalana contemporània, on recollia molts articles, etc. No? Aquella generació sacrificada, juntament amb Joan Teixidor, entre d'altres poetes. No? Estellés i Vinyoli van créixer literàriament en la postguerra espanyola i europea i van fer ús d'una llengua minoritzada amb una tradició literària pròpia, amagada, o certament amagada, i una mirada, però, cap a referències de la literatura europea. També tots dos van compartir silencis. En primer lloc, períodes de silenci editorial. En segon lloc, empraren el silenci com a tema i expressió de la pròpia poètica amb sentits diversos i diferents. En aquest treball, en aquesta presentació, analitzarem aquests silencis de manera especial en dos llibres. El Callat, de Joan Vinyoli, com no, i Donzella Marc, de Vicent Andrés Estellés. Abans dels llibres, revisarem alguns aspectes biobibliogràfics dels dos escriptors. Com ha indicat l'especialista de Joan Vinyoli, he sentit una veu, el professor Ferran Carbó, la relació personal entre Vinyoli i Estellés s'inicia a primeries de l'any 1978, ja en l'etapa de maduresa dels dos poetes, arran una estada a una clínica de Barcelona per a tractar-se de sengles dolències. Aquell mateix any, fruit d'aquesta amistat, Vinyoli dedica el poema L'arbre incandescent del llibre El griu a Vicent Andrés Estellés. També el mateix 78, Estellés va publicar El corb, un llibre que inclou també un animal alat per anomenar el poemari. Així mateix, consideren que Vinyoli i Estellés són dos poetes amb elements coincidents en les seues obres. Ambdós reben un cert prestigi i reconeixement ja en els anys 70, ai, 50, perdó, del segle XX, al qual segueix un temps de silenci editorial en els 60, que culmina amb un nou reconeixement en els anys 70, marcat per la publicació de les obres completes i la seva difusió i reconeixement amb diversos premis. Com poden observar, la producció dels dos poetes es condensa una mica en els anys 50 i després hi ha un cert silenci en els anys 60 que es recupera a partir dels anys 70. A grans trets, en la producció publicada dels dos escriptors s'hi observen, per tant, dues grans etapes de formació i consolidació i de maduresa, marcades per ritmes i les circumstàncies de publicació, però també per la recerca d'una veu poètica pròpia que encaixés en els postulats literaris predominants de cada moment. Un exemple d'això, d'aquestes coincidències, és l'admiració conjunta cap a la poesia de Carles Riba i de Ramon Llull, però sempre des de perspectives particulars, com va assenyalar Ferran Carbó també. Sobre l'obra de Ramon Llull, Estellés escrivia el seu llibre de meravelles entre 1956 i 1958, mentre Vignoli preparava el llibre d'Amic entre els anys 55 i 59. Tots dos llibres es publicaran en els anys 70 i això afectarà a la recepció. Llibres escrits 20 anys abans, però que es publicaran ja en els anys 70. En aquesta dinàmica de creació i publicació particular, el tractament o la presència del silenci en les seves obres és un dels elements que ens permet analitzar les poètiques respectives, ja sigui en relació a la tradició literària i cultural coetània i precedent, ja sigui com a tret particular de cada autor. Destaquem la influència de Riba tant en l'obra de Vignoli com en la d'Estellés, una influència que marcarà el procés d'assolir una veu pròpia i que farà més eixordador el silenci previ a la paraula, és a dir, a la gènesi poètica. El silenci en Estellés s'ha associat a el que seria el silenci editorial marcat per l'opressió, diríem, cultural, política, derivada del franquisme. Així ho han apuntat autores, investigadores com Mariola Aparicio o Aina Monferrer, no? Ara bé, si analitzem l'obra d'Estellés més enllà del factor context sociopolític, que és important i que Estellés assumeix de manera explícita en els seus versos, com podem veure al famós poema Propietats de la pena, assumiràs la veu d'un poble, veurem també que el silenci és un element que li serveix a Estellés per a parlar de la pròpia poètica, com a discurs metapoètic, entre d'altres matisos associats sovint al desig, desig eròtic, s'entén. Considerem que no es tracta solament d'una resposta vers el context sociopolític, com dèiem. D'una banda, és un tret que marca la poètica personal de l'autor i té a veure amb la recerca d'una veu pròpia. D'altra, en Estellés, relaciona aquest autor amb les tendències culturals occidentals de la segona meitat del segle XX. Veiem la diapositiva, el que seria aquell poema famós d'Estellés, no tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Eixe silenci que sí que és fruit d'una opressió cultural, però no sols en Estellés trobem eixos significats. Anem al que seria un dels llibres que ens volia comentar, com és Donzell amarg. El llibre Donzell amarg el va redactar Estellés el 1953, el va presentar al Premi Ossa Menor, en què va arribar a ser finalista, i aquell any 53 va guanyar Miquel Martí i Pol, amb Paraules al vent. Dos anys abans, en el 51, havia estat Vignoli qui havia guanyat aquell premi amb Les hores retrobades. Estellés, amb aquest mateix llibre, es presenta l'any 56 el Premi de Poesia Inèdita de Cantoni Gros, on hi havia Josep Pedreira i Carles Riba, el jurat, i finalment el guanya i es publicarà als llibres de l'Ossa Menor, on també havia publicat Joan Vignoli dos anys abans del Callat. Es tracta d'un llibre molt influenciat pels clàssics valencians, especialment pel que seria Jaume Roig, el poeta autor de l'Espill o Llibre de les dones, com saben. Aquest llibre té una estructura en què apareix de manera transversal el silenci d'una manera molt diversa, no? Una primera secció de Donzell amarg apareix la referència al silenci de Déu, les preguntes cap a Déu. Una segona secció en la Terra Eixut apareix el desig ple de símbols, metàfores naturals que parlen del silenci també. Especialment la tercera de les seccions és on més s'explicita aquesta idea de silenci associat a desig amorós. A la quarta secció, Plata en setembre, el silenci pren algunes formes molt simbòliques. I per últim, la darrera de les seccions de Donzella Marc, d'este llibre divers, com poden intuir, apareix la música, que seria com allò que emplena el silenci però alhora d'alguna manera el reforça. A totes les seccions apareix el silenci, d'este llibre, ja siga des de la idea del silenci de Déu, tan típicament dels anys 50, però també aquesta tensió creativa o també com el símbol del desig d'allò ocult, però intens alhora. Veiem ara alguns poemes d'aquest llibre. Així veiem molt, molt clarament com el desig s'associa al silenci i alhora el silenci s'associa al desig. Apareixen les referències clares, no? Sota el silenci, brosses, toves i fresques. Ara que et calle tantes coses, puríssimes. S'esbara la llum per tant de riu, nat, de sobte, suara. Silenci fugitiu o alosa que insinua tanta aurora. El caliu d'aquesta nit tan crua i alta, sonant. Veniu, mort, llum, cel, aire, nua. Aquesta cadència del silenci, que fins i tot encapçala el títol d'un poema. Silenci terç, on clous mars, cossos, arbres, tous, mots, contemplant-te, estesos al sol, coent-se, besos quan apenes et mous. Aquesta atmosfera de silenci intensificarà el desig, en definitiva. En Donzella Marc, també el silenci s'associa a nombrosos símbols. També símbols que podem intuir, podem observar també en el callat de Joan Vinyoli, uns símbols molt propis del món de la natura, del crepuscle, del bosc, el cos també de la dona. Així el desig va agafant cos, diríem. Destaquem un vers, aquí el que fa 6 o 7, començant pel final, tendríssimes rames ofertes al silenci. El cos femení, els elements naturals, el desig i aquest silenci associat, com es deia, al desig. Bé, el segon dels llibres que ara anem a comentar, en aquest sentit, de quin paper té el silenci, òbviament és el Callat, no?, de Joan Vinyoli. La presència del silenci en la poètica vinyoliana esdevé un element característic que articula sentits possibles dels poemes. No? El llibre El Callat, també com ha apuntat Ferran Carbó, en l'estudi que va fer de l'antologia de Vinyoli l'any 90, representa el pas de la descripció a la simbolització per parlar-nos de la transcendència i l'inaccessible, que es troba més endins del joc poètic. El Callat és el màxim representant del simbolisme vinyolià. El mateix Ferran Carbó indica que el Callat és el símbol del més profund, del cor més íntim, de la gènesi poètica en el silenci interior de la pròpia identitat. Davant d'aquest símbol, la poesia esdevé reflexiva. Apareix així la tensió per trobar una veu creativa pròpia. S'esdevé la demostració de l'angoixa de la influència per dues figures clau en l'obra vinyoliana, com ha comentat el professor Sala Valldaura, no? Molt, molt magistralment, com són Rainer Maria Rilke i Carles Riba, entre molts altres referents que s'hi han citat. No? No debades, entre 1954 i 1956, quan Vinyoli escriu també El Callat, Vinyoli escriu tres textos de reflexió metapoètica que manifesten en un discurs propi aquesta ascendència de què parlem. D'una banda, l'estudi Carles Riba i el seu concepte de poesia de l'any 54, el pròleg teòric El Callat, de 1956-55, i el pròleg de creació pels camins dels mesos, on extraem l'afirmació de Vinyoli entre ser poeta o simplement viure, hi ha una bella possibilitat que és viure poèticament. Magistral, no? Bé, parlem de la influència. Aquesta operació de búsqueda que s'observa en els textos metapoètics que escriu Vinyoli i els silencis també entre llibre i llibre, de fora cap endins, l'explica el crític nord-americà Harold Bloom, conegut en els anys 70, quan es pregunta com es conforma el caràcter poètic dels homes, de l'ésser humà, en el llibre L'angoixa de la influència, una teoria de la poesia. Llegeix la cita i en destaca algun xicot de fragment. ¿Cómo se convierten los hombres en poetas? O, para adoptar una forma más antigua de decirlo, ¿cómo se encarna el carácter poético? Cuando un poeta potencial descubre por primera vez o es descubierto por la dialéctica de la influencia, descubre en primer lugar que la poesía es tanto exterior como interior en lo que concierne y da, le concierne y da inicio a un proceso que solo terminará cuando ya no haya poesía en él, mucho después de tener el poder o el deseo de descubrirla de nuevo fuera de sí mismo. Aunque ese descubrimiento es un reconocimiento de sí mismo, de hecho un segundo nacimiento, y habría de tener lugar en aras de la teoría en un solipsismo perfecto, no es un acto completo en sí mismo. Influencia poética en el sentido sorprendente, agonizante, delicioso de otros poetas, percibida en las entrañas de cualquiera, salvo del perfecto solipsista, el poeta principalmente fuerte. Pues el poeta está condenado a captar sus anhelos más profundos mediante la conciencia de los otros. El poema está dentro de él, aunque experimenta la vergüenza y el esplendor de ser encontrado por los poemas, los grandes poemas, que están fuera de él. Perder la libertad en este centro es no perdonar nunca y darse cuenta del temor de la autonomía perfectamente amenazada. Eso es lo que dijo Harold Bloom, ¿no? De la influencia de los poetas entre sí. Ahora bien, según la teoría poética de T.S. Eliot, un autor que Vignoli refereix en el Callat, en el Pròleg, la poesia que es mou en un pla altament simbòlic no requereix cap metàfora perquè tota ella és metàfora. Vignoli, en la Crida als poetes catalans, llegida al Congrés de Cultura Catalana del 77, es considerarà un poeta de primera veu perquè parla amb ell mateix. Aquest llibre, El Callat, concentra per mitjà de l'ús del símbol la poètica del silenci en Vignoli, com saben. Ell mateix necessita explicar en el pròleg que acompanya el llibre i que no deixa de ser una mostra més de la tensió creativa que ara arriba al cim de la primera etapa de la producció poètica vignoliana. D'aquesta manera ho sintetitza també Xavier Macià en l'edició del Callat de l'any 94. El Callat és alhora un símbol que remet a les profunditats del jo interior i un àmbit, el de l'essència lírica en el seu estadi més pur i atemporal, com a verb informulat, és a dir, com a silenci. El mateix Vignoli parla del paper del silenci en el Callat, al pròleg, no? Indica que no cal entendre el seu silenci en els termes que proposava Möller a les silencis de Déu, de mirada cap allò espiritual, sinó més bé cap a un punt de vista terrenal, com també apuntava Adés el professor Sala Valldaura. En segon lloc, l'autor, pel que fa ja al lector i els sentits que pugues treure del llibre, indica que prefereix deixar més aviat, com indica la diapositiva, un ample camp de silenci perquè el lector pugui endinsar-s'hi al llibre amb la sola guia, que és la millor del seu propi afany de penetrar en el misteri de la paraula cantada. Si en aquest àmbit de silenci on ella ressona, l'autor i el lector arriben a trobar-se i estimar-se, és el bé més alt que aquell pot esperar. Com es configura aquest camp o àmbit de silenci a les diferents seccions del Callat que el propi Vignoli apunta, no? És a dir, quines veus, quines afàcies, quins emmudiments hi ha a aquest llibre, tal com apuntava el professor Sala Valldaura o apunta ara molt recentment al llibre que s'acaba de publicar sobre aquest tema, no? Que Adés també s'ha citat i que es presentarà aquesta vesprada. Doncs, a les diferents seccions veiem una espècie d'itinerari que va des de la veu a la trobada de les paraules, al bressol que implica el silenci i finalment el cim de tot aquest recorregut representat en el Callat i el gall com a símbols purs, diríem. No? Bé, veiem ara alguns d'aquests poemes de Callat, que segurament vostès coneixeran, no? Per a mostrar aquest itinerari, diríem. A la primera secció tenim aquest poema, per exemple, Algú m'ha cridat, on apareix la crida, on apareix la veu, on el silenci és una espècie de marc per a aquesta veu emergent. Però de cop s'il·luminen les nits amb paraules com flames. Torna la veu nocturna, sempre del mar, cridant-me sols, cridant-me. He posseït els camps, la brasa de la tarda, més ara sóc orella i pas insomnes. Entre el silenci, la veu. apareixen també les paraules. Deixa tensió entre el silenci i el soroll, diríem, natural, apareixen les paraules. Entre el silenci i la veu apareixen les paraules. Seguiré el camí de les paraules. Més ara, quin silenci d'entre dos mons acull una pregunta que m'enriqueix? De nou, veritable càntic. Les paraules com a un element que van sorgint, que van apareixent. És com a camí, com a itinerari que fa el boscater. De nou, ens va apareguent aquest símbol. En aquest itinerari cap al símbol apareix també Orfeu, no? Aturo la imatge pura de les coses en un bres de silenci que murmura quan un teu passa a través. Aquest silenci que ens bressola, que és un espai, diríem, que ens acull, i que resulta acollidor per al poeta, per a la veu creativa que està emergent. També el silenci és l'espai entre la paraula i el seu sentit, com podria representar-se a partir del poema Les aigües. No el riu quiet de les paraules, sinó l'espai obert que transparenten on l'aigua veritable corre lliure per a la set. Posat a la ribera, vençut i gairebé sense ni esma de veure, tot de sobte, quina Déu m'inunda, m'il·lumina. Eixa idea del silenci com a espai entre la paraula i el seu sentit. Eixes aigües que estan aturades en aquest cas. Bé, i ja per anar tancant una mica l'exposició, com no, els silencis del callat, no? Al poema El callat. Així apareix de manera explícita quin és l'àmbit del silenci. No? M'endinso pel teu àmbit, primavera del càntic. Una veu entre les veus ofertes al callat, que per les coses m'envia el seu alè. Quina vinguda secreta tot de sobte m'ha portat a delitos paratge. Selva muda, com els infants camino, lliure, lliure, sentint la quasi veu que el callat arriba a mi, bevent el seu somriure. Així ens apareix ara aquest àmbit de silenci, aquests emmudiments, aquesta selva muda de què parlava el professor Sala Vall d'Aura, veus, afàsies i emmudiments, però arriba ja aquesta quasi veu, aquest símbol del silenci de la creació poètica que esdevé el callat. Per tant, ja per anar acabant, per establir algunes conclusions, el tema podria donar molt de joc, no? Si compararem més a fons tota l'obra, tant d'Estellers com la de Vignoli, que tracta el tema del silenci, hem volgut només ajustar-nos a aquests dos llibres que representen una etapa important de la creació tant d'Estellers com de Vignoli, especialment en els anys 50, els dos llibres representen el bo i millor de la seva poètica, d'una manera molt, molt concentrada. En Estellers, la diversitat com a tret elemental, no? de perspectives, de temàtiques, de posicionaments poètics. En Vignoli, el pas de la descripció, diríem, a la simbolització plena i també a la reflexió metapoètica sòlida, diríem. Bé, disculpen. Aquí. Una primera idea seria parlar de com, si a Donzella Marc d'Estellers el silenci se'ns mostrava vinculat al desig com a eix central, en el callat el desig apareix sublimat en els símbols, on l'intuïm i on prima una reflexió sobre la paraula poètica i la seva aproximació a la realitat. El silenci de Vignoli i Estellers no són la resposta al silenci de Déu, posterior a la Segona Guerra Mundial, sinó que s'inscriuen en una tradició literària influïda pel domini de la poesia postsimbolista en la figura de Carles Riba. Els dos llibres analitzats, Donzella Marc i El callat, representen el bo i millor de la poètica dels dos autors en els 50 i recullen aquesta tradició i influència de què parlem, amb uns matisos propis, fruit de l'evolució en una primera etapa creativa, que en els dos casos és de consolidació en els anys 50. Els anys 60 seran de silenci editorial en els dos autors, reflex d'una búsqueda literària que segueix i madura amb força durant els anys 70. D'aquesta manera, observem dues maneres de tractar el silenci en autors coetanis d'una mateixa tradició literària, com la catalana. Cada un, de manera particular, empra el silenci com a símbol de la dificultat de l'expressió poètica, de les experiències, de les vivències, de la tensió entre el desig amorós, vital i la realitat, del conflicte de l'experiència quotidiana davant dels fets viscuts, del dolor, de la malaltia, etc. En definitiva, tots dos, tant Estellés com Vinyoli, parlen d'una manera magistral del valor i de les limitacions de la paraula poètica i de l'expressió creativa, cadascun a la seva manera engrandint tots dos la nostra literatura. Doncs bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per aquest col·loqui que tant de bo haver estat presencial. Moltes gràcies.